Bon dia, comencem aquest dimarts 15 d'octubre de 2024 al Penedès en xarxa. Benvinguts. Des d'ara fins a les 12, menys dos minuts, us acompanyem fent ràdio, fent Penedès des de Canal 20, Ràdio L'Èrdola, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Aquí hi ha la seu central i la coordinació i, com cada matí, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest dimarts arrencarem després del sumari amb la previsió meteorològica. Avui tots atents. No sé si heu agafat el paraigua. El Marc ens dirà de seguida si caldrà, que sembla que caldrà, però sobretot aquí al Penedès, quan caldrà. D'aquí uns minuts. Segurament heu sentit a parlar darrerament, perquè és una qüestió que ha entrat en força, de la moda del barefoot, aquest calçat respectuós, pla, flexible, tan diferent, no? I de que és tan i tan bo caminar descalç. Doncs avui abordarem aquesta qüestió i sabrem fins a quin punt hi ha evidències científiques darrere, amb la podòloga Mercè Casals, just després del temps. Tot parlant dels peus i caminant descalços, ens plantarem a 9:45. Primer flaix informatiu, aquests primers 5 minuts, per escoltar què ens expliquen els serveis informatius de com es lleva aquest matí de dimarts al Penedès. Avui som 15 d'octubre, Santa Teresa, però també es commemora arreu el Dia Internacional del Dol Perinatal, Neonatal i Gestacional, amb la intenció de conscienciar sobre aquestes pèrdues d'un infant durant l'embaràs o durant els primers dies de vida o fins i tot fins al primer any de vida. Volem saber què hi fan els nostres ajuntaments, com hi treballen, què aporten, i hem convocat una roda política que arrencarà a 9:45, on ens acompanyaran la Montse Díaz, regidora d'Ensenyament i Sanitat de la Granada, la Laia Albiol, regidora d'Igualtat de Sant Sadurní, i la Míriam García, regidora de Feminisme de Santa Oliva. Com sempre, a la roda començarem a 9:45 i fins a les 10 conversarem amb cadascuna d'elles, i a partir de les 10:06 i fins 10:45 farem tertúlia. A 9:45, quan acabem de parlar del dol perinatal i de les iniciatives que s'hi sumen darrerament al Penedès per donar-li suport a aquelles famílies que el pateixen, arribarà l'actualitat penedesenca al segon flaix. I després d'aquest segon flaix, a 9:45, toca gastro i maridatges amb el Xavi Roig, el sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, el xef del restaurant El Vell Papiol. És dimarts i obrirem línies al 938172626 perquè jugueu amb nosaltres al Català al Carrer i tingueu opcions de guanyar un llibre, que avui és un recull de vinyetes del Cesc, el Ninotaire, així que pot ser per grans i petits, per vosaltres mateixos. Ens acompanyaran fent aquest Català al Carrer la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. A 11:45, com que anem tancant, última cita amb l'actualitat, últimes notícies que recollirem de l'Alt i el Baix Penedès, després les pantalles i, per acabar, fake news.
El temps.
Sembla que arriba la pluja. Aviam què hi diu el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs després d'un dilluns que va estar marcat en conjunt per l'estabilitat, malgrat aquest cel força ennuvolat i també engalitzat per la presència de pols en suspensió, arrenquem el dimarts i ho fem amb un cel encara estable, marcat també per la nebulositat i la pols, però això li queda molt poca estona perquè a partir del migdia tindrem precipitacions, ruixats, que entraran sobretot per les comarques de les Terres de l'Ebre i s'aniran estenent lentament cap al Camp de Tarragona, també comarques de l'extrem sud de Lleida i arribant al Penedès. Per tant, avui ens espera una tarda força moguda, de paraigua en mà, i totes aquestes pluges de redruc doncs també netejaran aquest cel i tindrem una qualitat de l'aire molt més bona. Per tant, avui tarda d'anar seguint el radar del Servei Meteorològic de Catalunya perquè de forma local podrien caure amb certa intensitat aquestes pluges. Tenim avisos ja en aquest sentit a moltes comarques del país. En conjunt són avisos moderats, però insistim que de forma local podrien caure més de 20 litres en menys de mitja hora. De cara, demà notarem aquesta refrescada de les temperatures que vindrà acompanyada d'aquestes pluges, tot i que l'ambient encara es mantindrà força suau. Per tant, encara doncs, mantindrem aquests valors una miqueta per sobre del que tocaria per l'època de l'any. I encara demà amb algunes restes de precipitacions. Dijous també mantindrem aquest cel força insegur, però ja amb la presència de més clarianes i també del sol, i serà a partir de divendres quan notarem aquesta forta baixada de les temperatures, i és que vindrem de tan amunt que aquesta refrescada sí que la notarem, però amb valors doncs, un pèl lleugerament per sota del que tocaria. Per tant, sense tenir cap gran fredurada, però sí que l'ambient de tardor es tornarà a imposar de cara a finals de setmana. Per tant, avui insistim que s'imposa la inestabilitat, com a mínim fins divendres, però a partir del cap de setmana el que dominarà serà aquesta baixada de les temperatures, però ara sembla que amb un ambient força més estable. Això és tot. Bona setmana.
Ara toca fer una aturada als nostres peus, moltes vegades els grans oblidats. Avui posem la mirada en si és bo caminar descalç i en el calçat barefoot, com sempre des de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, ja tenim a la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals. Molt bon dia, Mercè, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, mira aquí un dia més.
Molt bé. Escolta, i avui em sembla que parlaràs d'una cosa que està com molt de moda darrerament i que veiem molt a xarxes socials, no?
Sí, bueno, de fet el que volia parlar és una mica el fet de la idea de si que nosaltres anem descalços i llavors parlar de si és bo o no anar descalç i també una mica introduir el tema del barefoot, no? Que ara està bastant de moda el calçat minimalista.
Perfecte. Doncs, a veure, jo per exemple, jo que vaig sempre descalça per casa, és bo o dolent?
A veure, podem dir que anar descalç per casa no és dolent, d'acord? És a dir, realment, nosaltres, els nostres peus, com deia abans, nosaltres naixem descalços. Per tant, estan preparats, o la idea del que naixem descalços és perquè al final som animals i, per tant, estem preparats per poder anar descalços sense sabates. Tot i així, sí que és veritat que en l'evolució doncs el nostre tipus de pell amb el peu és algú més fi del que no doncs un gos, un gat o qualsevol altre animal que estan més preparats per anar completament descalços. Val? Però realment el nostre peu d'inici està pensat per anar descalç, per poder anar descalç. Aleshores, no és incorrecte anar-hi. Sí que és veritat que amb els nens es recomana moltíssim anar descalç. Per què? Perquè quan som bebès tenim molta sensibilitat a tota la zona dels peus. De fet, és el que dèiem, no? Que tots els nervis dels peus acaben, del cos, acaben als peus, vull dir. I és on nosaltres tenim més sensibilitat del cos, per tant, és on rebem més informació i està molt estudiat que hi ha una relació molt important de si els nens van descalços, a nivell cognitiu milloren moltíssim, és a dir, avancen molt més a nivell cognitiu. Llavors és superimportant que els nens vagin bastant descalços, no passa res, d'acord? Què passa amb els adults? Que, clar, nosaltres llavors hi ha un moment que ens fiquem les sabates, d'acord? Uh-huh. Aleshores, clar, si nosaltres estem acostumats a anar amb un tipus de calçat amb una mica de taló a nivell de 2-3 centímetres i amb una protecció que ens fa que la nostra pell no s'acostumi a anar completament descalç, uh-huh. Llavors, què ens passa? Que sí que és veritat que en zones on nosaltres no tinguem superfícies planes, no agressives pel nostre peu, anirem a còmodes, però en zones com a més rocoses, que hi puguin haver-hi punxos o cosetes que ens puguem clavar, serà molt més incòmode, uh-huh. D'acord? Aleshores, també hem de ser conscients que si nosaltres durant la major part del dia anem protegits amb una sabata, de cop i volta tampoc no ens podem ficar a fer caminar per la muntanya totalment descalços, perquè la nostra pell no la tindrem preparada com per suportar això.
Clar, d'acord? No està curtida, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Ah, exacte, no està curtida, exactament. Aleshores, clar, aquí entrem amb el tema del barefoot, no?, els calçats minimalistes, que sí que és veritat que el concepte és molt adient, perquè realment és el que dèiem, els nostres peus a l'hora de néixer estan pensats realment per anar descalços, però sí que, clar, si nosaltres des de petits ens han ficat un tipus de sabata que no és barefoot, d'acord? Mm. Aleshores hem de fer una progressió a l'hora de anar introduint aquesta sabata al nostre concepte de vida. Dic concepte de vida per què? Perquè realment nosaltres, si canviem aquest tipus de sabata minimalista, d'acord, el que fem és introduir-ho ja per sempre, per dir-ho d'una manera, perquè el que no té lògica és que per anar a caminar i per fer esport utilitzem el barefoot, però després la resta de dia anem amb talonets i sabata estreta.
Clar.
Aleshores, clar, és inconcordant una cosa amb l'altra. Aleshores, jo realment el que considero és que si es vol fer la transició a passar al calçat minimalista, és positiu, però s'ha de fer progressivament, a poc, i ser conscient que això ens repercutirà en totes les sabates de l'ús diari, no només quan anem a córrer o fer senderisme o pel que necessitem utilitzar-lo.
Clar, perquè el barefoot, perquè els nostres oients es posin una mica en sintonia de què és, com és aquest tipus de calçat?
Aquest calçat està pensat, el concepte és fer una lleugera protecció a nivell de la pell del peu, perquè no tinguem la tendència de poder-nos clavar qualsevol cosa. És una sola molt, molt fina, i a nivell, de, sobretot, de l'avantpeu, és una orma molt més ampla. És a dir, és com si anessin descalços, és com un guà, per dir-ho manera, mm-hmm. però que té una sola molt fineta. Llavors, hi ha professionals ja de la matèria que poden arribar a córrer i a fer activitat física totalment descalços, sense cap mena de protecció. Però això jo, per mi, ja són paraules majores i s'han hagut d'adaptar molt prèviament. Però sí que el tipus de calçat minimalista és aquest, el concepte. És tindre una base molt més ampla del peu, és a dir, no comprimir-lo, i a més tindre una sola molt, molt, molt fina, molt prima, sense cap taló ni res de diferència, és a dir, totalment plana. Uh-huh. I llavors això, clar, ens hem d'anar acostumant, perquè canvia completament la nostra manera de caminar,
clar,
tant muscularment com a nivell d'estructures d'articulacions.
Clar. És bo aquest calçat? O és una moda que s'ha
com
posat
deia,
ara?
No és dolent, però sempre que s'introdueixi a poc, progressivament, i siguem conscients i estiguem assessorats de com introduir-los. Vale. Perquè, clar, si tu des de petit ja t'han acostumat a aquest calçat, d'ara de gran, doncs no tindràs problemes en introduir-lo, perquè tu ja has estat acostumat a aquest calçat i sempre has portat això. Però de normal, nosaltres, sobretot en edat adulta, és molt probable que els nostres pares encara no existís aquest concepte de barefoot i no ens haguessin posat mai un tipus de calçat així. Aleshores, si sempre hem anat amb 2-3 centímetres de taló en diferència del metatars, doncs clar, trobem una diferència notòria a tindre una certa encoixinat, no, una certa amortiguació, a no tindre absolutament cap amortiguació. Clar. Aleshores, clar, tota l'estructura, sobretot muscular, canvia moltíssim i l'impacte del nostre pes contra el terra és totalment diferent. Aleshores, no és dolent el concepte, però sempre que siguem conscients de que hem de fer una progressió a l'hora de col·locar aquest tipus de calçat.
També per la moda és normal que sigui més car, entre cometes, que els que podríem utilitzar normals?
Sí, perquè, clar, hi ha menys marques, suposo, de calçats d'aquestos que facin aquest tipus de material i aquest tipus de sabata, i aleshores, com que hi ha menys competència, pues això fa posar més al mercat, i suposo que les modes pues, també influencien, això està claríssim.
Perquè aquest barefoot, jo he vist alguns, hi ha alguns que també porten els dits del peu, com si fossin uns guants.
Sí, és exacte, mateix? Hi ha... Bueno, sí, una mica el concepte és el mateix, l'únic que llavors és que fa que separin tots els dits i llavors d'aquesta manera intentar evitar tindre molta més base, perquè al final a l'estar separats doncs, tens molta més base a nivell de tot el peu per agafar-te com al terra i evites que hi hagi contacte entre els dits, que si tens un dit en urpa o els tens una miqueta un més un que l'altre i et pot arribar a fer llaga, doncs d'aquesta manera el forces a que es corregeixi una miqueta. L'únic que, clar, en aquest tipus de calçat no tothom realment hi pot accedir, perquè també hem de tindre en compte que hi ha gent que té patologies determinades que... per molt que vulgui, no hi anirà mai còmode amb aquest tipus de calçat.
Clar.
Jo ho comparo una mica en el tema de la vista, no? Al final, les persones que necessiten una correcció visual, és a dir, que no hi veuen i necessiten ulleres, necessitaran tota la vida aquesta correcció.
Clar.
És igual que també ficar el ferro. Si nosaltres tenim les dents mogudes, ens haurem de ficar ferros. Una persona que no tingui les dents mogudes no farà falta que es fiqui aquests ferros. Però la persona que sí que tingui la patologia, tant de visió com del peu malament o a nivell de les dents, doncs al final necessitem una correcció, un tractament. Aleshores, sí que és veritat que ara que s'ha ficat tan de moda i ara és com que tothom sap del tema una miqueta, em fa gràcia perquè hi ha molta gent que potser no són professionals de la salut, que sí que és veritat que diuen no, és que tots hem d'anar amb barefoot, és a dir, amb calçat minimalista, i no s'han de portar plantilles, perquè el concepte de barefoot és que tampoc s'han de posar plantilles personalitzades, hem d'anar totalment com sense correccions.
Clar.
Què passa amb això? Que realment, és el que deia, no tothom pot accedir en això.
Clar.
Perquè si una persona té una patologia de que no només és dels peus, sinó a nivell de genoll i a nivell de cadera, necessita una correcció de la base del peu, aleshores estem fent que tota aquesta correcció que amb la plantilla podem aconseguir fer, aquesta persona la perdi.
Clar.
Si utilitzem aquest tipus de calçat. Aleshores, per això sempre recomano que abans de voler introduir aquest tipus de calçat a les nostres vides, és millor preguntar a un professional si nosaltres, a nivell d'estructura anatòmica, ens és viable o no començar-lo a utilitzar.
Clar, important la vostra experiència i també que sapigueu com és el nostre peu, no?
Exacte, bueno, sempre és bo, quan es comença a utilitzar aquest tipus, primer anar a fer una exploració biomecànica per veure com camines, si realment la teva estructura corporal a nivell de postura està correcta, i si està correcta, doncs aleshores el professional indicat t'indicarà com ho has d'anar introduint perquè d'aquesta manera puguis fer la transacció de calçat habitual, normal, que fins ara hem conegut, al calçat minimalista. I si realment necessites una correcció dinàmica perquè tu tens una patologia associada, com el que dèiem, de que no hi veus bé o tens la dentadura moguda, pues, al final és una patologia, per tant, necessita un tractament com a tal.
Clar.
Igual que tampoc hem de tindre al cap que tothom necessita plantilles, és el que dic. S'ha de consultar i hi ha gent que necessitarà plantilles hi ha gent que potser no necessitarà.
Clar. Perquè una cosa, jo, per exemple, quan camino, si m'agafo unes manoletines, ara estava pensant en tipus de calçat molt pla, a mi em fa mal l'esquena.
Clar, per què et fa mal l'esquena? Perquè com que és el que dèiem una mica abans, com que de cop i volta tu estàs acostumada potser a portar la majoria de temps un tipus de bambeta que hi ha una mica de taló de 2-3 mil·límetres, sí, o centímetres, perdó. O portar una boteta amb una mica de taló, per exemple.
Sí.
I de cop i volta tu li fiques una estructura totalment plana, què passa? Que tu tens acostumada la musculatura, sobretot, de tota la part posterior del teu cos, tant els bessons com els isquiotibials, com el psoas ilíac, està acostumat a anar amb una distància, és a dir, amb un allargament X.
Clar.
Val? Si tu de cop i volta li dius ara no et fico cap mena de taló ni, i vas totalment pla, aquesta musculatura ha de fer una tracció tan forta que no està acostumada, que aleshores és quan tens dolor a nivell de l'esquena, però també se't cansen molt més les cames i estàs més cansat. Per què? Perquè estàs fent treballar tota la teva postura corporal totalment diferent.
Clar.
I aleshores per això és important aquesta transacció de mica en mica anar-les introduint, anar fent estiraments a la musculatura perquè es vagi acostumant a aquest tipus de calçat de totalment pla.
Déu-n'hi-do. És a dir, no és tan senzill com ara s'ha posat de moda, vull provar-ho. No.
Clar, sí que es pot fer, però amb consciència.
Clar.
No podem anar ara de cop i volta tot el dia, em posaré aquest tipus de sabata, no, potser hem de fer unes hores al dia amb una sabata de la que estiguem acostumats normalment i llavors unes altres hores amb el calçat minimalista i mica en mica anar-los introduint a poc per llavors d'aquesta manera acostumar la musculatura. Tot i així, s'ha de complementar molts cops amb estirament de la musculatura i llavors d'aquesta manera aconseguir tot el rang de mobilitat que puguis arribar a tindre.
Déu-n'hi-do. És més complex de lo que jo pensava, eh? La veritat, sigui
dita. Sí, bueno, perquè, clar, no hem de pensar només en el tema de peus, sinó que el peu, al final, aguanta tot el cos. Per tant, també hem de pensar en com repercuteix a genolls, a cadera i a nivell de l'esquena.
Bueno, ja...
Tot el que hi ha a sobre, al final, si no anem bé dels peus, trontolla tot.
I tant.
Que jo sempre dic.
I tant. I no ens adonem, eh? De la importància que tenen els nostres peus a la nostra vida quotidiana.
Totalment, totalment. A més, hem de pensar que, clar, si nosaltres també hem estat acostumats sempre a tindre una amortiguació, és a dir, com un coixinet de la planta, també, depèn de quin esport vulguem anar a fer amb el calçat minimalista, hem de vigilar molt en que no hi hagi fractures per estrès, per exemple, de que de molt de pes en aquella zona sense amortiguació, l'os es pot arribar a trencar, que la xitxa, diguem-ne, la grassa plantar del peu s'anirà disminuint, perquè al final aquest coixinet que nosaltres hi fiquem de més a més amb les sabates tradicionals el passem a no tenir, i llavors tot això són una sèrie de patologies que ens poden arribar a repercutir si no fem aquest procés adequadament.
Mercè, per finalitzar, on et podem trobar i com podem contactar amb tu?
Doncs, bueno, jo soc la Mercè Casals, tinc la clínica al Papiolet, la clínica podològica Casals, i si hi ha qualsevol dubte sempre em podeu localitzar al 615-08-2663 i qualsevol dubte pues, estaré encantada de resoldre'l.
Doncs, Mercè, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins d'aquí un mes.
Moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Sant Sadurní commemora un any més el Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal, amb un seguit d'activitats que tindran el seu punt central avui, coincidint amb la celebració. El grup de famílies, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Sadurní, organitza un emotiu acte de record i acompanyament a les parelles i famílies que han patit la pèrdua d'un nadó. Serà avui a les 6 de la tarda a l'Espai del Record del Cementiri Municipal. Aquest serà l'acte central d'una commemoració que va arrencar la setmana passada amb una activitat infantil, un conte per introduir el dol en els més petits. Els actes es tancaran el 22 d'octubre amb un taller per famílies a càrrec de Cristina Viladoms a les 6 de la tarda a Can Mas de la Riera. MediaMarket ha anunciat que el 31 d'octubre tancarà la botiga que té a la zona del Mas Mel de Calafell, on també hi ha els multicinemes MCB. La companyia ha començat una campanya de liquidació dels seus productes amb la intenció de baixar la persiana quan acabi aquest mes. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, els seus treballadors tindran l'opció de ser recol·locats en altres establiments de Catalunya. L'obertura d'aquesta botiga l'any 2021, fruit de l'adquisició de diferents tendes Worten al Principat, va generar moltes expectatives, però tot just 3 anys després la companyia ha decidit tancar-la per apostar per altres formats de botiga. Caldrà veure quin serà ara el destí d'aquesta nau, que abans de Worten havia format part del Capravo que hi ha a la zona. Avui dimarts a les 7 de la tarda a la sala de lletres Joana Raspall de la Biblioteca Municipal de Sant Martí, Amadeu Ferrer i Mas oferirà una xerrada titulada Vestuari i caracterització del personatge teatral. Amadeu Ferrer ha treballat professionalment durant 40 anys en el disseny i confecció de vestuaris i caracterització de personatges de teatre, òpera, cinema i publicitat. També ha estat dissenyador i constructor d'imatgeria festiva. En aquesta xerrada explicarà com el vestuari ajuda a construir i interpretar un personatge i com n'és d'important en una representació teatral. Aquest dissabte 12 d'octubre els xicots de Vilafranca van participar a la Diada Castellera de Bellprat, una actuació molt especial dedicada a homenatjar Natividad Llarza, la primera alcaldessa de l'Estat espanyol escollida democràticament durant la Segona República. Aquesta diada té un significat molt profund per la colla, ja que tots els castells aixecats eren de tronc íntegrament femení. La jornada va ser tot un èxit per les xicotes, que van realitzar una actuació molt solvent. Els castells descarregats van ser un 4 de 6 amb l'agulla a la primera ronda i un 4 de 7 a la segona. Requereix una especial menció per la torre de 6 descarregada en tercera ronda, sent una construcció íntegrament femenina que per primera vegada la colla va portar aquesta diada. A més, cal destacar el pilar de 5 aixecat en ronda de pilars, que no portaven a Bellprat des del 2016 i que es va descarregar d'una manera solvent amb l'estrena de la baixa i la segona amb una demostració de que enguany tenen un pilar per pensar en el futur. A més de la jornada castellera, es va celebrar la 8a caminada nocturna a Bellprat, en la qual xicots i xicotes van recórrer els 43 quilòmetres que separen el seu local social, Cal Noi-Noi, de Bellprat. Aquest any, la caminada ha superat totes les expectatives amb un rècord de participació. D'altra banda, aquesta setmana els assajos continuen amb normalitat, ja que els xicots de Vilafranca es preparen per les pròximes cites de la temporada.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui, 15 d'octubre, se celebra el Dia Internacional del Dol Perinatal, Neonatal i Gestacional, amb l'objectiu de conscienciar sobre el que significa la pèrdua d'un nadó durant l'embaràs, el període neonatal o fins al primer any de vida, tant per les dones com per a les seves parelles, les famílies i el seu entorn més proper. Les pèrdues afecten cada any entre 80.000 i 90.000 dones i cada una d'aquestes pèrdues són doloroses, encara que varien en significat, expressió i intensitat. Encara hi ha, però, molt de tabú i fa falta parlar-ne molt més. Per aquest motiu, avui en parlem amb regidores d'Ajuntaments del Penedès. Des de Canal 20, Ràdio Lèrdola, la Fanny Vivar ens apropa la primera convidada. Bon dia, Fanny, de qui es tracta?
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, parlem amb la Montse Díaz, regidora d'Ensenyament i Sanitat de l'Ajuntament de la Granada. Hola, bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Avui és un dia molt especial, però també especial a la Granada, perquè teniu una inauguració aquesta tarda.
Doncs sí, aquesta tarda inaugurem a l'espai al cementiri de la Granada. És a 8:15. I bé, esperem que el temps ens acompanyi bé, i que pugui venir pues, molta gent, no?, en aquest espai tan especial.
Com comentaves, hi ha aquest espai commemoratiu que s'inaugurarà avui, aquest lloc creat, no?, amb aquest objectiu de recordar i homenatjar, doncs, aquests fills i filles que han mort durant l'embaràs o poc després de néixer.
Correcte. Bueno, aquest espai pues, ha de servir com a lloc de curació i suport a les famílies, no?, així com conscienciar a la comunitat sobre la importància de reconèixer i respectar el dol per l'amor perinatal.
Com comentava la Sílvia, creus que encara és un tema tabú, aquest?
Molt tabú, i crec que això hauria de canviar, no? Conscienciar la gent, sobretot, i que no sigui un tema tabú, no?
I com us arriba a vosaltres la proposta de la creació d'aquest espai? Com neix aquest projecte?
Doncs mira, aquest projecte es van ficar en contacte amb nosaltres el mes de maig, l'associació Aurora, una gran associació per cert, i ens van comunicar la proposta del projecte. I en cap dubte van tirar endavant, no?, aquest projecte. El mes de juliol vaig proposar la moció a l'últim ple que vam fer a l'Ajuntament, i bé, ja ho tenim acabat. O sigui, va començar el mes de maig, i el mes d'octubre, ja el dia de la inauguració, ja ho tenim tot enllestit.
No vas dubtar en cap moment, que s'havia de crear aquest espai?
En cap moment. Sobretot ha sigut tota la coordinació amb l'associació Aurora, amb l'Andrea Patiño, una mare, i en cap moment vaig dubtar.
I en què consistirà aquest acte que tindrà lloc a partir de 8:15 aquí al cementiri de la Granada?
Bueno, pues, l'acte pues, es farà a 8:15, com ja he comentat, i bé, aquí les famílies el que farem és, bueno, es farà un parlament, ho farà l'alcalde Joan Amat, que gràcies a ell també per la seva ajuda, sense ell tampoc no s'hagués tirat endavant. I, bueno, es farà el parlament de l'alcalde, el Joan Amat, i l'associació Aurora. I després, en acabar el Parlament, doncs les famílies tenen una estrella que han demanat per penjar-la en nom dels seus fills.
I aquesta estrella es quedarà per sempre en aquest espai, podríem dir?
Sí, es quedarà en aquest espai, sí.
En cada moment. I hi ha previsió de futur... Perdona.
No, digues.
Hi ha previsió de futur de repetir aquest any aquest acte cada 15 d'octubre?
Bueno, el seu per això s'ha fet, no? Per fer una continuïtat de cada 15 d'octubre, pues, celebrar el Dia Mundial del Dol Perinatal. Sí.
Doncs moltes gràcies a la Montse Díaz, regidora d'Ensenyament i Sanitat de l'Ajuntament de la Granada, per iniciar iniciatives com aquesta, no? Aquest espai, aquest espai commemoratiu.
Molt bé. Gràcies a vosaltres i us esperem aquesta tarda a 8:15 a la Granada.
Gràcies a les dues. Ara anem fins a Ràdio Sant Sadurní, on es troba la nostra companya, l'Eli Jiménez, també molt ben acompanyada. Bon dia, Eli.
Molt bon dia, doncs sí, la segona regidora que se suma a aquesta taula per commemorar el Dia Internacional del Dol Gestacional, Neonatal i Perinatal és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Laia Albiol. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Ara escoltàvem a la regidora de la Granada parlant d'aquest espai que inauguren avui. En el cas de Sant Sadurní, aquí es va inaugurar l'any 2022, avui fa 3 anys.
Exacte.
Vam ser un dels municipis pioners de la nostra comarca a crear aquest espai. Que important és tenir espais com aquests.
Sí, de fet, el que deien molt vinculat, no?, amb el que també deia l'anterior regidora, al final són les mateixes famílies les que van anunciar aquesta necessitat, no?, i l'Ajuntament va donar resposta creant aquest espai del record, en el qual cada any, no?, fem l'acte del mateix dia 15, perquè fem diferents actes durant tot el mes, però l'acte del dia 15 el centrem en l'espai del record, que és el monticle del cementiri municipal, i on avui també commemorarem aquest dia, no?
En el cas de Sant Sadurní, nosaltres tenim un cep molt representatiu,
sí, cep de la vida
del nostre territori, i nosaltres hi pengem gotims.
Sí, exacte. Nosaltres fa 3 anys vam elaborar... Bueno, nosaltres no, el vam fer el Francesc Rossell i l'Enric Pla, aquest cep, i on hi pengem gotims de ceràmica fetes també per la ceramista Mercè Beneit, aquí a Sant Sadurní. Llavors, les famílies que hagin tingut aquesta pèrdua d'un nadó poden portar un gotim i penjar-lo al cep. Llavors, també dic que aquest gotim el podeu demanar a Acció Social durant de dilluns a divendres, i se us farà un... Si teniu aquesta necessitat i voleu penjar un gotim, se us farà un gotim i el podeu portar a... el cep de la vida, a l'espai del record.
Laia, a l'espai del record el tenim al cementiri municipal, en un lloc concret, ho comentaves, no?, en un lloc que no es veu a simple vista.
Exacte, és un lloc una mica... Bueno, és molt especial, no?, perquè diguéssim que queda com en una... El que he dit abans, en un monticle, en una muntanyeta, no?, que si entres, és a la part nova del cementiri, si tu hi entres no el veus, no? Has de pujar en forma de... Bueno, fa com una mica així la pujada en forma de cercle i puges a dalt i et trobes el cep, no? Llavors, l'acte també el fem allà perquè, bueno, trobem que és un espai molt bonic, molt... tot i que no ho pugui semblar, no?, molt acollidor i molt representatiu, no? Llavors, bé, l'any passat també, com que al principi costava una mica potser ubicar on estava aquest lloc, no?, i a més de nova creació, i vam incorporar unes senyalitzacions així de fusta molt boniques que indicaven on està, i aquest any també incorporem com una mena de tòtem, de ferro, en el qual s'explica, no?, què és el cep de la vida i bueno, per què s'ha portat aquí, no?
L'acte d'aquesta tarda, 6 de la tarda, és una mica diferent al dels anys anteriors. Anys anteriors havíem tingut parlaments polítics, un acte molt més institucional. Avui un acte totalment destinat a les famílies.
Sí, exacte. Al final, nosaltres durant l'any anem tenint converses, no?, amb les famílies, en el qual programem l'acte una mica en funció de les seves necessitats, no? Llavors vam començar, potser... Clar, el primer any va ser la inauguració, en el qual sí que van haver-hi... Va ser un acte com més institucional, no?, més en parlaments polítics. L'any passat va ser la continuació d'aquesta primera inauguració, en el qual ja havíem fet el canvi, ja vaig ser jo mateixa qui va fer també aquesta intervenció des de la vessant política, no?, i va ser un acte institucional. I aquest any parlàvem amb les famílies i bé, ens expressaven la necessitat de fer un acte íntim en el qual... les famílies poguessin expressar-se si així ho desitjaven, i també en el qual una cosa molt important, fer xarxa, no?, que les famílies se sentin convidades a aquest acte en el qual puguin compartir amb altres famílies que també s'hagin trobat en la mateixa situació i es puguin fer aquest recolzament, no? Llavors, bé, la idea nostra era facilitar al màxim aquesta trobada, però que fos una cosa íntima, familiar i que... I és el que dèiem, no?, que si volen intervenir, que intervinguin, qui no vulgui intervenir, que no intervingui, que es vagi creant una mica en funció de les seves necessitats del moment, no? I bé, creiem que pot ser un acte molt màgic, sobretot per ells i elles, no?, que puguin compartir amb les altres famílies.
Laia, tots mirant una mica el cel en aquest dia totalment ennuvolat que tenim. Predicció de pluja, no sabem com acabarà, però m'explicaves fora de micros que en principi aquest acte no s'anul·larà.
No, exacte. La nostra idea, justament ara abans de venir aquí, ho parlàvem amb la tècnica d'igualtat, la nostra idea és mantenir l'acte. Creiem que tampoc la pluja no serà molt abundant, esperem. Perquè al final traslladar l'acte a un altre establiment creiem que no té gaire sentit, no? I bé, la nostra idea és mantenir-ho, fer-ho sobretot allà a l'Espai del Record, que és el lloc especial per a les famílies, i bé, esperem que no caiguin superxàfec i haguem de que realment no es pugui fer res, no? Potser teníem intenció d'escriure unes frases en unes papallones així fetes a mà. Si no es pot fer, doncs no es farà, però la idea és reunir-se i que aquesta trobada es pugui fer.
L'acte d'aquesta tarda per commemorar el Dia Internacional del Dol Gestacional Neonatal i Perinatal és l'acte central de la celebració. No és pas l'únic, perquè ja ho comentaves abans, durant tot el mes es fan propostes, la primera, la de la setmana passada, allà, una hora del conte destinada als més petits de la casa per tractar el dol. Com va anar aquesta primera proposta?
Molt bé, la veritat. I de fet, ja fa, des que vam començar, no?, que es programa aquesta hora del conte, perquè al final també és com que creiem que els infants, no?, hagin patit la pèrdua o no del seu germanet o germaneta, està molt bé que siguin conscients de que això pot passar, no?, i de com poder-ho gestionar. Llavors, el passat 9 d'octubre es va fer aquesta hora del conte a la Biblioteca Municipal, on l'Anna Marçal i Riera, que és l'escriptora del conte, el va presentar i explicar, no? El conte es diu Bona nit, petit estel, i anava dirigit a un públic a partir dels 3 anys. Llavors la idea era explicar el conte i després acabar donant aquest espai perquè els infants i les famílies es poguessin expressar i compartir, no? Llavors avui tenim l'acte central el mateix dia 15 d'octubre i la setmana vinent, el 22 d'octubre, tenim un taller d'acompanyament emocional perquè nosaltres posem molt en valor, no?, aquest acompanyament que s'ha de fer a les famílies per trencar una mica aquest silenci, no?, que s'ha pogut generar durant tots aquests anys entorn a aquest tipus de mort. Llavors, el taller el farà la Cristina Viladoms, sadorninenca. També apostem molt per professionals sadorninenques perquè creiem que al final està molt bé que faci aquest taller, però és una manera també de vincular, no?, les famílies a una professional que les pugui ajudar en aquests temes i que puguin ocórrer. Bueno, no sé si ho he dit bé, si és aquesta paraula, però bueno. Llavors el taller s'anomena Tens un lloc al meu cor, on es treballarà a partir de la frase que es diu, bueno, que és què dol en un dol, no? I reconèixer el lloc que ocupa aquesta mort i això, i incloure-li i donar-li valor, no? Llavors, dir que aquest taller es farà a les 6 de la tarda a Can Mas i que hi haurà servei de ludoteca per si les famílies volen venir i no saben.
Mm-hmm. I Laia, una última pregunta. Abans la regidora de la Granada parlava del tabú del dol. Malauradament, a dia d'avui, en ple segle XXI, any 2024, la mort i el dol encara són tabú.
Sí, tot i que jo crec que cada vegada menys, no? Perquè d'alguna manera o altra hi ha molta gent treballant al darrere perquè no sigui tan tabú i no hi hagi un silenci tan gran, però sí, malauradament sí. La veritat és que tots els temes de salut, no?, emocional, salut mental, costa molt reconèixer, i a mi personalment em dóna la sensació, no?, de que a vegades tots tenim aquestes paraules, les fem servir molt fàcilment, no?, però realment es queden allà i no li estem donant la importància que realment tenen, no?, i el lloc que realment tenen, perquè vull dir, és molt fàcil parlar de salut mental, però realment no... no posar-ho sobre la taula, no? I és una mica com la sensació aquesta que tinc. Llavors, bueno, al final tota mort, no?, té unes grans conseqüències psicològiques que s'han de treballar, que no s'han d'invisibilitzar i que no s'han d'evitar, perquè, bé, crec que si es fa així, no?, encara creix més aquest dolor i que al final és una cosa normal, que crec que ens hem de conscienciar que això li pot passar a tots i a totes i que contra més coneixements tinguem, no?, i més suport, més xarxa tinguem, millor, perquè més fàcil serà gestionar-ho.
Gràcies, Laia Albiol i Eli. Després seguim i acabarem aquesta primera part de la roda política a Domenys Ràdio, on incorporarem la darrera convidada d'aquesta cita de la mà de la Lourdes Meroño.
Doncs sí, i aquí la tenim, és la Míriam García i ella és regidora de Feminismes de Santa Oliva. Molt bon dia, Míriam, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, bon dia a tothom.
Tres dones en aquesta tertúlia, després ho ampliarem més abastament. Santa Oliva vau ser pioners l'any 2021 amb aquesta acció que es va fer i que va ser votada en ple. Explica'ns una mica com va anar.
Molt bé. Doncs, a veure, l'any 2021, des de l'Ajuntament de Santa Oliva, es va promoure la creació d'aquest espai de record. Aquest espai està ubicat al cementiri municipal de Santa Oliva i és un espai que es va posar a disposició de les famílies, no?, amb l'objectiu d'ajudar i superar aquest dol. Creiem que disposar d'un espai dedicat al dol és molt important per diverses raons, tant emocionals com simbòliques, perquè ajuden a les famílies i a les parelles a gestionar i a processar una experiència tan dolorosa com és la pèrdua. I és que sovint aquestes pèrdues, com deia la companya, és que són invisibles per la societat, no? I poder tenir un lloc físic dedicat a ajudar i a validar i a reconèixer, no?, aquesta pèrdua, no? Uh-huh. Creiem que, bueno, aquest espai de record, doncs, pot proporcionar moltes coses. En aquest cas, el reconeixement que hem parlat abans, memòria, suport emocional i espiritual, acompanyament a llarg termini, proporcionar confort a les persones i a les famílies, generar consciència comunitària, no?, que trenca com l'aïllament que sovint acompanya el dol, no?, doncs que fent que les famílies no se sentin soles. Uh-huh. I que altres persones que han passat o estan passant per la mateixa experiència, doncs, poden compartir-la, no? Al final és crear aquesta petita xarxa, no?, uh-huh, familiar, no?, i que pot ser arribar a ser d'una forma terapèutica entre elles.
Ah, les companyes, perdona que et talli un moment, comentaven, no?, els hi fèiem la pregunta de encara és tabú.
Sí.
És tabú,
sí.
Encara.
Encara és tabú a la nostra societat, la mort en si segueix sent tabú i la mort d'un nadó és més tabú encara perquè fa mal. Llavors, que parlar lliurement d'aquest tema costa molt. I llavors, clar, hem de fer accions i hem de fer, doncs, moviments per visibilitzar, no?, i tractar-ho d'una forma terapèutica per a aquestes persones, no?, i les famílies, no?, que ho passen, hi ha persones que ho passen molt malament. És oferir un reconeixement social, no?, i trencar el dol amb un acomiadament, no?, allà, a aquest espai, no? Jo volia fer un incís que és com afecta el dol sobretot a les dones. Uh-huh.
Ho vivim de formes, clar, diferents, no?
Bueno, no? És com que el dol té un impacte molt profund a la dona, no?, que afecta la seva salut emocional, física i social. Llavors, pot derivar en un sentiment de culpa, tristesa, angoixa, no? És com que repercuteix molt a la dona. Uh-huh. Llavors, aquí pot influir molt a la salut mental, no?, que abans ha comentat també, no?, visibilitzar també això, no? Doncs és important que les dones que experimenten aquest dol busquin suport a través de la teràpia, no?, i tinguin eines suficients, ja sigui a la salut pública o...
Bueno, de fet, el CIAT, sí, des del, sí, Consell, sí, Comarcal, sí, sí, ajuda, no?, en, sí, aquest procés.
Sí, el CIAT, nosaltres, l'Ajuntament de Santa Oliva, té un conveni amb el CIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, del Consell Comarcal del Baix Penedès, on el primer dilluns de cada mes ve una tècnica a fer, doncs, entre altres, fa una primera atenció a diversos temes relacionats amb la dona, i un és a fer aquest suport i acompanyament en el dol gestacional, peritoneal o neonatal. Llavors, és important.
I a més, vosaltres que sou un ajuntament petit i, sí, i no disposeu dels recursos, no, de tècniques d'igualtat, per exemple, no en teniu, no? Aleshores, aquest suport, aquest conveni amb el Consell sí. Comarcal va molt bé.
Va molt bé, molt bé. És, hem de donar a conèixer també en aquest servei, no? La dona té, en aquest cas, a través del CIAT, doncs, tenim aquest suport i s'ha de conèixer aquest servei i visibilitzar-lo, perquè no estem soles en aquest procés tampoc.
Important el que deies. A Santa Oliva enguany no feu cap acte, però si volies venir aquí a la ràdio, no? Sí. I fer aquest reconeixement, sí, d'alguna manera, no?
Sí, visibilitzar, doncs, aquest espai per les famílies. Bueno, nosaltres farem accions
Pròximes,
sí. Encara no estan tancades, i bueno, era més que res, doncs, aquesta visibilitat.
Bueno, el dia a dia us va menjant, no?, d'alguna manera.
Sí. I clar, som un ajuntament molt petit.
Clar, és complicat a vegades, no?, el fer accions o el disposar d'aquests recursos per tal de, doncs, de dies com aquests, però que hi són al municipi de Santa Oliva i que la gent pot anar-hi. Esperem que no hi hagi gaire gent que vagi, significaria que no han passat per aquest dol, però que encara, bueno, a hores d'ara succeeix. No?
Sí, bueno, els oferim aquest espai, la gent és lliure d'anar-hi o no, cadascú porta el dol a la seva manera i nosaltres, doncs, a disposició.
Gràcies a totes dues. Ara fem una pausa, un parell de minuts per la publicitat, el butlletí de notícies de les 10, i a les 10 i 6 reprenem aquesta roda política dedicada a aquest 15 d'octubre, dia en què recordem, commemorem el dol perinatal.
Penedès en xarxa.